Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Què dius, Carme, què dius?
Que el veritable think tank.
Think tank.
Què és això?
Think tank és una gent important que es reuneix per posar pensaments socials sobre la taula.
Oh, avui no superé. Encara m'engreixo més.
Què et sembla? No sé, és que teniu el poder, sempre teniu el poder. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, estupenda, com
sempre. Sempre et foto cada ensurt, sí, eh?
Eh?
Que sempre et foto cada ensurt quan et saludo.
Perquè sempre me saludes la primera perquè t'agrada començar per l'esquerra. Jo m'ho vas dir.
Sempre.
I com estic a l'esquerra, doncs pues mira...
Sempre començo per l'esquerra. Doncs
pues veus.
Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Ja em perdonareu la veu, iniciar el programa dient-ho avui. Ja em perdonareu la veu, després ja explicaré per què. Carme, tot bé, també?
Sí.
Sí, la setmana bé?
A més a més, m'acabes... Sí, sí, sí.
Sí? Vale.
Sí, sí.
Va, que com cada dimarts ja tenim amb nosaltres a les nostres tietes, i avui, com sempre, acompanyades d'una altra de les actrius més conegudes a casa nostra. Ella és Sílvia Sabaté, coneguda per ser la primera en aparèixer a la mítica sèrie de TV3 Al cor de la ciutat, per interpretar el paper de la Clara en aquesta mateixa telenovela. La nostra convidada d'avui també ha aparegut en sèries com Hospital Central, com Estació d'Enllaç, recentment a Com si fos ahir. Pel que fa al cinema, ha participat en pel·lícules com Vic i Cristina Barcelona i La verdad oculta, i en els escenaris actuats sota la direcció de David Selves, de Pep Monner, de Glòria Balanyà, entre molts d'altres. És per tot plegat i per saber-ne tots els detalls del seu passat, del seu present i del futur, de la nostra convidada d'avui, que ja podem saludar a aquesta hora l'actriu catalana Sílvia Sabaté. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé. I'd buy a big house where we both could live.
Ara ha arribat el moment d'explicar-ho, perquè nosaltres, com sabeu, sempre li demanem la cançó triada al nostre convidat, a la nostra convidada, i la Sílvia, que avui ens ha triat aquest Your Song d'Elton John. I clar, la meva veu d'avui no és casual. Ahir era el Palau Sant Jordi, que ha vingut Sir Elton John a oferir-nos un concertàs brutal. Ai, que aquí vagi avui.
No tenia ni idea, m'he assabentat avui veient altres notícies. Hòstia, doncs ja li he donat una cançó d'Elton John i estava avui tocant ahir la nit i avui tocant.
I
sí, és una de les preferides o no?
Sí, és una preferida perquè, bueno, ja... jo sóc molt romàntica i jo crec que sí, que les coses a la vida les fem per amor o perquè ens estimen. Les coses bones, les dolentes, les tonteries també, però crec que l'amor ens mou molt. I, bueno, és una cançó d'amor preciosa.
Si per alguna cosa coneixem a la Sílvia Sabaté és per interpretar, ho dèiem, la Clara, la mítica sèrie de TV3 Al cor de la ciutat, i al setembre farà 23 anys de la seva primera emissió.
Madre mía, no me recordis això.
23 anys. Com ho recordes tot allò?
Va, molt, amb molt carinyo, va ser brutal, va ser una experiència boníssima, molt maca, per tot, per l'equip, pel personatge, per tots els anys que vam estar rodant-la, bueno,
gravant-la. Van ser molts, no?
Van ser molts. És veritat que, bueno, jo no vaig estar tots els anys seguits, va anar bé, en el moment, doncs, vam anar a viatjar no sé on, que això també em permetia fer altres coses, com en aquest cas Hospital Central. Va haver un moment que tota la sèrie es va traslladar de barri i van prescindir de quasi tots els actors excepte una família, després vam tornar, vull dir que van haver com forats, no? Però sí, van ser en total de missió van ser 10 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, ara dèiem que la Sílvia va ser la primera cara en aparèixer precisament aquesta sèrie, perquè la història neix precisament quan ella surt de la presó. Si voleu, recordem el moment.
El teu fill t'estima, Lali. Però la Núria... fa 13 anys que no la veig. No sé què deu pensar de mi. Em recordarà. Tindrà ganes de veure'm. M'haurà perdonat.
Moment emotiu, per començar una sèrie, una novel·la d'aquest tipus.
Començava heavy, començava heavy. Sí, sí. T'explicaré una anècdota molt, molt graciosa, que no sé si recordeu la caràtula, era no, el meu personatge sortint de la presó i abraçant-me, que era un somni que jo tenia, abraçant-me una nena, la que era la meva filla, quan tenia 3 anys. doncs no fa gaire vaig rodar un curtmetratge amb una noia que feia filla meva i que era aquesta actriu de 3 anys.
Oh, que curiós.
Que fort. No té il·lusió. Sí, sí, les coses de la vida. En sèrio?
Mira, això em porta a preguntar-te si segueixes mantenint contacte amb els actors i les actrius del que va ser aleshores el cor de la ciutat.
Sí, bueno, amb alguns, no amb tots, però sí, amb alguns sí, evidentment.
Abans d'aparèixer el cor de la ciutat, però ja vas fer altres projectes brutals com Mar de Dudes a Televisió Espanyola, fins i tot com Estació Enllaç, que també va ser un dels grans èxits de la televisió catalana. Mm-hmm. Creus, però, que el cor de la ciutat va ser el punt d'inflexió de la teva carrera?
Per mi sí, evidentment, absolutament, sí, sí. Sí, sí, vaig passar a ser una actriu coneguda quan coneixia poca gent, havia fet una mica de televisió, com tu dius, havia fet una mica de teatre, però això va ser com un salt important, sí.
Sí que és cert que quan un mira el teu currículum, tot el que has fet, no?, els projectes que has fet durant la teva carrera, li sobta veure tant teatre, tantes sèries, i a l'altra banda de la moneda, molt poques pel·lícules. Sí que has fet molts curtmetratges, això sí.
Sí, tampoc ho tries, tu. Vull dir, no sé, ha anat així.
Ha anat així perquè ha anat, o és que tu t'havies tancat a la gran pantalla?
No, ha anat així perquè ha anat, sí, sí. A mi m'agrada molt el cinema.
Tot i això, sí que vas aparèixer en una gran pel·lícula, Vicky Cristina Barcelona.
Sí, el que passa que t'has de fixar molt, perquè finalment només es veu el meu clatell en la pel·lícula. O sigui, tot el que van gravar, que era una... improvisàvem una seqüència amb el Joel Joan i la Llol Beltrán i l'Scarlett Johansson, el Bardem i algú més, el Jaume Montaner, però finalment van tallar tot a l'inici i se'ns veu allò de refilón. Però bueno, vam conèixer el senyor Woody Allen. Que,
vas parlar amb ell, sí?
Sí, bueno...
Què tal?
Què tal? Com estàs? No sé què, algú fuma. Bueno, jo no ho he deixat, però podria fumar. No, ni hablar, no fumis. Ja. No, bé, molt correcte, però...
És
místic. Nosaltres érem una mica extra. Érem extres en aquesta pel·lícula. O sigui, se'ns va vendre com a participació d'actors catalans, però feien d'extra. I...
Ara parlàvem de televisió, de curtmetratges, de cinema, d'una cosa que sí que n'has fet molt, és de teatre, però... Què et dona el teatre que no et doni la televisió o el cinema?
El procés, suposo, és molt més temps de construcció de personatge, els assajos. A mi el que més m'agrada del teatre és tot el temps d'assaig amb els companys, d'anar construint tots junts la funció, i després quan la fas davant d'un públic és aquesta cosa de comences i acabes, no? O sigui, no és la cosa interrompuda del cinema més que res, sobretot, i també la televisió, d'ara comences pel final, ara fas un trosset d'aquí, això passa demà, anem enrere, repetim. El teatre és més allò, salto sin red, molt més, molt preparat, no dic més, perquè també l'altre, evidentment, tu has de preparar, però tu prepares més individualment. Mm. Alguna vegada es fan assajos, però molt menys. En canvi, el teatre és més comunitari.
És intens.
A no ser que facis un monòleg, que també n'he fet un parell, i també déu-n'hi-do.
Sí?
Sí, clar, jo sí que és solo ante el peligro.
Està bé, eh?
Solo, sí. Però, bueno, jo crec que tothom n'hauria de fer un, és molt...
Amb els anys deixes de posar-te nerviosa abans de sortir a escena al teatre?
No.
No, eh? Hi ha el cuc.
Hi ha el cuc sempre. Jo crec que no s'ha de perdre mai, perquè si no és com ja va, bueno, va, vaig a fer la funció i bé, és igual. Crec que no, el que passa és que els controles millor, els nervis, i disfrutes més.
Tens la sensació, i ja no parlo, Sílvia, de les institucions, que la resposta més o menys la puc intuir, eh? Em refereixo més a la societat catalana. Cuidem prou de la nostra cultura?
Ui, quina pregunta. No. Tinc la sensació... Com m'has preguntat si tinc la sensació, tinc la sensació que no. Per tant, no és una cosa argumentada, però la meva sensació és que no. No, evidentment no.
Van prou els joves al teatre, per exemple?
Bueno, també està començant a haver un altre... Van a veure un altre circuit de teatre, diguéssim. Però crec que no, en general no van. No van. Jo estic donant classes a un grup de joves al Prat de Llobregat, al Teatre Càdix, i la feina és meva perquè quan programem un espectacle, que és un al mes, en venen tres. De 20, que són 3, màxim 5, no els agrada molt fer-los, ho passen molt bé, però després no els interessa. I a mi el que programen coses que pensant en ells, no?, moltes vegades, i no hi ha manera.
Ara parlem del teatre Càdix, abans, però has estat al Teatre Condal, al Teatre Goya, al Tantarantana, al Villarroel, a la Sala Beckett... Has estat a infinitat de teatres. I ara que em deies, em parlaves de que els joves igual van per un altre cicle del món del teatre, etcètera, etcètera, pensava, s'està donant, o igual tinc jo la sensació equivocada, però s'està donant més visibilitat a la sala petita?
S'està començant a... és que volia explicar, m'agradaria explicar-ho sense equivocar-me, no? Però tinc la sensació que durant molt temps les sales petites eren com de segona categoria, com una cosa més per, bueno, grups així. I ara s'estan valorant més i estan agafant una línia més enfocada als joves. També els mitjans són menors, són menys, i les entrades poden ser més barates i en canvi els teatres com més grans, com aquests que m'has dit, estan més enfocats a un públic més... Bueno, i tampoc és... Això es generalitza molt, eh? Tampoc és sempre així. Però sí que les sales petites estan agafant més prestigi.
Abans ens ho deia, Sílvia, també ets docent, actualment dones classes al Teatre Càdix, al Prat de Llobregat. En quin moment de la teva carrera dius lo meu és la pedagogia, també?
Bueno, jo a mi m'ho havien ofert feia temps i sempre havia dit que no, que jo no m'hi veia. O sigui, jo que els explicava, jo, saps? Jo faig com puc i... Però és evident que és, sí, ho fas perquè has après d'alguna manera i finalment de tot el que has anat estudiant tu et fas la teva tècnica i a l'hora d'explicar-ho ho reaprens d'alguna manera, no? I has de recol·locar tot, o endreçar tots els teus coneixements i vaig descobrir que m'ho passava molt bé, però m'encanta, m'agrada molt.
De fet, en aquest mateix Teatre del Prat de Llobregat, entre altres coses, has dirigit fa poc una lectura dramatitzada de Paco Becerra, un text vetat a Madrid.
Sí, de fet la vam muntar per això, perquè jo intento que la programació i almenys les coses que jo faci siguin en català, però és que aquesta, clar, en ple segle XXI, que censurin una obra que, si tu la llegeixes realment, no és res de l'altre món, s'han dit coses molt més bèsties dalt d'un escenari, jo crec que era una cosa molt més política, ens va semblar greu. I aleshores, amb motiu del Dia Internacional del Teatre, vam muntar aquesta lectura, que a part el text és boníssim, encara que estigui, o sigui, és boníssim, i la vam programar encara que fos en castellà, evidentment no la aniríem a traduir, no?, una obra castellana.
Per la gent que no ho conegui, per què ha estat vetat?
Per què ha estat vetat? És que les raons, perquè en teoria taques la figura de Santa Teresa de Jesús, o sigui, l'obra es diu Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, i és com, en teoria, és com es diu aquesta paraula quan ataques la religió, ara no em surt.
Sí, ofensa.
Sí. I jo crec que no, perquè també dintre... Bueno, el monòleg també ataca els polítics, ataca la dreta, i ataca, bueno, una mica, no?, aquesta cosa d'Espanya, i jo crec que anava més per aquí, els tiros.
Ara que parlàvem de Madrid, Sílvia, tens la sensació que s'ha acabat allò de que una certa generació d'artistes, d'actors, d'actrius catalans, una fornada molt bona, s'anava a buscar feina a Madrid, no? Això s'ha acabat o
no,
encara no?
No, s'ha acabat.
Segueix, eh?
Segueix, perquè, a més, hi ha moltíssima més feina. És que aquí o entres en el circuit, que és petit, dels actors que treballen, simplement. Vull dir que a més, no té a veure amb les edats, bueno, hi ha unes generacions, però no, perquè sempre no es van barrejant. Però o entres en el circuit dels actors que treballen o has de viure d'una altra cosa, i, saps? Has d'anar trampejant, o te'n vas allà, perquè hi ha moltíssima més oferta, no només en teatre, sinó en totes les plataformes, doncs, en cinema i en televisió i en... En fi.
Entre el circuit d'actors que treballen, vol dir que té certa part de raó l'espectador que a vegades es queixa de... Hòstia, és que els catalans sempre acaben sent els mateixos, vas a veure les obres de teatre.
Tota la raó. Tota la raó.
Aquí,
a mi, sí. Jo, ja fa molts anys, un actor que aquí estava molt encasellat amb un personatge que havia sortit per la tele, se'n va anar allà i m'ho va dir. Diu, és que, bueno, és que aquí només podia fer això, i només em buscaven pel mateix personatge, i allà ha fet de tot, va fer de tot, tot tipus teatre clàssic, comèdia, no sé què. Vull dir, és molt més, la mirada és molt més àmplia. Aquí ens coneixem tots, d'alguna manera.
En aquest programa també hem tingut actors, actrius, que ens diuen que per l'edat o pel que sigui, ja no els truquen per projectes. A tu t'ha arribat a passar això? Hi ha edatisme en el món del teatre?
Sí, més, jo crec que més amb la imatge. O sigui, en el teatre...
Més en la imatge, per tant, més en la dona?
Sí, sempre. Sempre, més amb la dona. Tot i que, bueno, a poc a poc s'està ampliant una mica, no? Perquè també hi ha més dones que escriuen, per tant, escriuen personatges de més edat, dones que dirigeixen, es vol visibilitzar, però has de... O sigui, has d'aparentar, has de... 50 màxim. Més ja, aleshores fas un salt molt gran i a partir dels 70 ja fas una dona molt gran, no? Però hi ha com una franja que és molt tierra de nadie.
Abans parlàvem de curtmetratges. Tens un premi Cusca, al Festival de Curtmetratges d'Euskadi. Què ha significat això per tu?
Ai, m'alegra molt. Vull dir, una cosa absolutament inesperada. És un curtmetratge que vaig fer com a final d'un TFG de l'ESCAC. Amb un noi que té molt, molt talent, havia vist els altres curtmetratges que havia fet i m'hi vaig tirar de cap, però, vamos, que no m'ho esperava gens i va ser molt maco. Sí. Mm.
Ara que parlàvem de la situació del teatre, de la situació dels joves, què els expliques tu als joves que volen ser actors, que volen ser actrius, veient el món en el que es fotran?
Que si no tenen moltes ganes, no s'hi fiquin. I si tenen moltes ganes, si poden anar a estudiar una miqueta fora, millor. Mm.
De seguida sí. Deixo a les dietes que et facin les preguntes que trobin a dients. Abans, però, al setembre estrenes obra del Gaudí.
Sí, a l'1 de setembre estrenem al Teatre Gaudí una obra del Daniel Meyer que es diu Private, que de fet també surt d'un TFG de dos alumnes de l'Institut del Teatre i l'hem recuperat, li hem donat una altra volta i l'estrenem. Dirigida pel Ramon Bonveí, no em sortia el nom, l'estrenem a l'1 de setembre, estarem 3 setmanes al Gaudí.
Què hi podrem veure?
Perdó?
Dic, què hi podrem veure en aquesta obra de teatre?
Doncs és una obra sobre... Es tracta molts temes, l'adolescència, una família desestructurada, la incomunicació, el bullying, el suïcidi, la homosexualitat, les addiccions...
Escolta, per no interpel·lar la societat d'avui dia, Déu-n'hi-do. Udara.
Sí, udara.
Sí. Ai, m'agrada molt perquè per primer cop podré treballar amb el meu accent, perquè la Cristina Terzi, l'altra actriu, també és de per allà baix, i un dia en els assajos fent conya, el director va dir, per què no la feu, per què no utilitzem els vostres accents? I sí, la faré en tortosí.
Exacte, i també, si no m'equivoco, tens un altre projecte entre mans, que no sé si ens pots dir alguna cosa, perquè és el Teatre Nacional de Catalunya.
És el Teatre Nacional de Catalunya a partir del gener. Ens han dit que al setembre ens donaran la data concreta, serà Sala Petita o Sala Tallers. És una obra sobre el càncer de mama, és una obra, una adaptació d'un còmic que va escriure la Isabel Franc, sobre el seu procés, però ja va escriure molt amb una distància, amb comèdia, amb... També després l'hem donat una altra volta més poètica amb la Teresa Urroz, que ho dirigeix, i som 4 actrius. És la noia que ho passa, diguéssim, amb les amigues, no? Mm-hmm. És un entorn homosexual, de lesbianes, i una mica com aquestes amigues acaben sent la família d'aquesta, no? Entre elles, perquè això ens ho explicava l'Isabel, perquè a més és d'una generació, totes les actrius som ja d'una generació en què això encara costava molt, no? Aleshores, vull dir, una mica si et feien fora de casa, doncs construïes una altra... I tot això està fet amb això, amb carinyo, amb amor, amb sentit de l'humor, amb poesia, vull dir, crec que ens quedarà un espectacle molt maco.
Una obra al setembre al Teatre Gaudí, una obra al gener al Teatre Nacional de Catalunya. Fas docència al Prat de Llobregat. Altres projectes?
Aquests sí que no els poden dir encara perquè estan molt en l'aire.
Però n'hi ha.
Sí, n'hi ha.
N'hi
ha, sí.
Laura, va.
Hola.
Tu mateixa.
Una sorpres. Aviam, jo et volia dir-te, el fet d'ensenyar... És enriqueix.
Molt.
I és el fet de que també t'ensenyen i aprens.
Absolutament.
Moltíssim. I també el fet de no deixar el que és la teva vocació. Mm-hmm. O sigui que... Quant temps fa que estàs amb el...
Sí, jo vaig estar... Primer, abans d'estar aquí al Teatre Càdiz, vaig estar al Teatre Magatzem de Tarragona. Vaig estar 3 anys. I tenia un grup de joves i un d'adults, i després vaig venir aquí, també he estat 3 anys, o sigui, en total ja fa uns 7 anys o 8 que estic ensenyant.
A més que no és fàcil, vull dir, i és molt enriquidor el fet de poder trobar aquesta gent i que els ensenyes altres valors que no siguin les maquinetes, no?
Totalment, sí,
llavors,
sí.
Llavors
sí.
Això per tu té que ser una gran satisfacció.
Molt, molt, molt.
A més,
tant amb els joves, que tenen també tot aquest univers adolescent que estan, no?, tenen les hormones...
I que no saben per on van.
No saben per on van, però clar, que també diverteixes molt i és molt maco reconduir-los, bueno, no, conduir-los, acompanyar-los, més o menys, jo no he de reconduir ningú, pobre de mi. I també amb la gent adulta que s'acosta per primer cop, no? Que, bueno, no sé, ha sigut, per mi està sent, o ha sigut fins ara una experiència molt... Que també m'ha permès atrevir-me a posar-me a l'altra banda de l'escenari, no? Vull dir, al muntar els tallers de fi de curs i tal, això em va animar que en un moment donat va sortir la possibilitat i vaig dirigir una obra de teatre que es va fer al Tantarantana amb el Bernat Quintana i la Marta Aguilar, d'un text anglès que havia traduït, que m'agrada molt, i, bueno, i també he descobert que m'agrada molt, no?, estar a l'altra banda, igual que amb la lectura aquesta.
Ara que em parles del jovent i la gent gran que també s'anima a fer teatre, a aprendre a fer teatre, deixa'm demanar-te l'opinió per programes o per talent shows com el Llop, per exemple.
No m'ho facis, això.
No t'ho faré. Mira, t'ho fets diferent. Tenim un planter a Catalunya de teatre amateur que és brutal.
És brutal, sí. Però no barregem les coses.
No, per això he dit diferent.
Clar, però és que aquí tenim tendència a barrejar-ho tot. És com que ara també hi ha això de que tothom pot pujar a un escenari, no? És un espai, evidentment, tothom, la gent gran, el no sé què... Sí, evidentment, però no ho posem al mateix sac ni al mateix... Vull dir, no ho barregem, donem espai, compartim aquest espai, però no, identificant i separant les coses, és que, és, no sé, per mi és... Lògic, és...
Jo crec que ha quedat clar.
Vale.
Consol.
Vas fer un personatge que crec de... sobre malalties mentals... i esquizofrènia, i creus que això pot haver ajudat a la societat?
Ah, el meu fill.
A trencar el tabú?
Refereix a era la mare d'un noi que...
Pobre, que s'està quedant sense veu la Consol avui, eh? Mira, estem igual, Consol.
Sí, bé, ja.
Jo no vaig anar a veure l'Anton Joan.
Jo crec que se n'ha de poder parlar de tot, que com més parlem de totes les malalties mentals i de tot tipus d'abusos o de coses... Vull dir, tot el que m'hem amagat al llarg de tants anys i tants segles i tant de temps, li hem de donar espai, li hem de donar veu, evidentment. Sempre, només que ajudi a una persona ja és suficient. Mm-hmm. Si continuem amagant i no se'n parla, seguiran fent les coses malament i seguirà patint molta gent.
I a més s'han de dir les veritats.
Totalment.
Ja n'hi ha prou de callar.
Sí.
I que facin el que els doni la gana, els altres, ja n'hi ha prou. Vull dir, tenim que posar un freno i dir les coses com són. Si no els agrada, que actuïn.
Sí.
Perquè ja n'hi ha prou de tants abusos i tantes històries. Perquè només sembla que hi hagi tot el que sigui abusos i tot el que està passant. Vull dir, jo crec que ja n'hi ha prou, que tenim que posar el freno i qui ens governa i qui té que estar per la labor, deixar les cadires una mica i sortir al carrer i dir la veritat.
Sí.
Per cert, ara que parleu de tot plegat, l'altre dia vaig tenir l'oportunitat, dit sigui de pas, ho dic perquè demà els tindrem aquí i els podrem parlar amb ells, de veure l'espectacle Sucia, una dramaturgia, direcció i actuació de Bàrbara Mestanza, que està a l'Acadèmia Teatre, que val molt, molt, molt la pena de veure i que parla precisament d'això, dels abusos. Carme.
Val. Tu has dit que, vull dir, el teatre t'agrada molt. Te n'adones, quan estàs fent teatre, de la reacció de les persones que estem veient-ho?
Sí.
Sí, tant. Sí. Es palpa.
No, sí. Ja ho sé, m'imagino, però vull
sí,
dir...
Sí, és una sensació general.
La sensació
notes
que tens.
Si el públic està amb tu o si no està, o si no t'està escoltant. Sí, es nota molt. Inclús en el silenci, no? Quan en aquell silenci ple, quan no es mou una mosca, pots allargar la pausa el que vulguis quan saps que el públic està allà amb tu, pendent del que està passant. O quan comencen a haver sorollets o no sé què... No sé...
O sigui que no és mai el mateix, cada dia, això que dius tu. Surs al teatre, veus, s'acaba, o comença, s'acaba, però vull dir, mentre esteu a dalt, o sigui, pot ser molt diferent del que has fet, bueno, molt.
Sí, no.
De lo que has fet el dia abans.
Cada dia és diferent, evidentment.
Exacte.
Perquè inclús també amb el teu company actor cada dia, o actriu cada dia és diferent, el que passa entre vosaltres. El text és el mateix,
clar.
Però el que està passant aquell dia no té per què ser, no serà mai, ni el que va passar el dia abans ni el que passarà demà.
És que nosaltres com a persones cada dia som diferents. Podem tindre la mateixa idea. Però cada dia, potser ens mirem al mirall i un dia ens trobem una arruga més que l'altra i ens enfadem. I ja estem diferents. O si no, te la mires i dius, oi, doncs mira, continues estant bé.
No, i la mateixa arruga un dia et fa gràcia i el dia...
O potser no estàs del mateix humor. O tens algun altre problema. Vull dir, el ser humà és tan variable.
Sí.
Solament tens que tindre seny per continuar seguint endavant amb fer doncs, tot el que tens que fer, no?, el dia a dia.
I tu acostumes a fer els papers, vull dir, que t'agraden, o has tingut que fer alguna cosa que no has estat contenta?
Sempre hi ha alguna que dius, ai, mira, aquesta no, perquè no te l'acabes de trobar, no? Però, bueno, he tingut bastanta sort, perquè he fet molts papers que els que a mi reconeixia
bueno,
molt.
Jo almenys que t'hi veig, vull dir, sempre t'hi veig d'actuar fabulosament. Però vull dir, no, és veritat, és això, i ja no me'n recordava jo, ja dic, quan et vaig veure el moment de que ens ha posat que tu sorties de la presó, a mi em va impressionar aquella escena.
Que bé.
Sí, t'ho dic de veritat, perquè fa... Jo ja tinc uns quants, 23 anys enrere... Escolta'm, veure una cosa així... No l'havia vista, per primera vegada, amb sinceritat. I mira, que saben que m'encanta el teatre, i vaig... Però vull dir, veure't... Mira, no ho sé, em va emocionar moltíssim.
Ai, que maco.
Jo crec que molta gent, eh?
En aquest cas, s'està innovant molt a través de la telenovela catalana, perquè cada vegada surten més temes que toquen a la societat actual. No?
Sí, clar, els guionistes intenten estar molt al dia i introduir temes que estiguin passant ara. Vull dir, jo crec que sí, que la telenovela, un dels valors que té és aquest, no? que sobretot aquestes que estan tant al cor de la ciutat com aquesta, com si fos ahir. Uh-huh. No? Hi ha hagut altres que sí que estan més centrades en una família o en assassinats o en no sé què, o en negocis. I aquesta és molt del dia a dia i van passant coses que passen a la societat i crec que això està molt bé.
És que fins ara, pràcticament, les que veia eren de la família, i venia el cunyat, i venia d'això, i venia... Però vull dir, aquesta ja va començar completament diferent.
Sí, sí.
Vull dir, i a més va ser llarga, però no se'n va fer llarga. Fins quan hi van haver-ne un altre que me l'estimo molt, però als cap de 7 anys vaig dir prou.
Bueno, perquè aquí després estava, igual que la d'ara, pues, que vagin entrant trames noves,
entrant,
no? Perquè hi ha molta gent.
És això, és que estic a canviar... Bueno, i a més, vull dir, la d'això catalana, la TV3, vull dir, ha tret temes que no els he vist en d'altre lloc. L'Hospital Central jo l'havia vista, i clar, està molt bé, perquè vull dir, sortien molt grans actors, molt bons actors, molt d'això, però sempre era el mateix, una malaltia i el problema, però tocar aquestes coses...
Sí.
Frapa, eh?
Sí, com sigui, Sílvia Sabater, actriu, directora de teatre, que la podem gaudir al setembre al Teatre Gaudí, a partir del gener al Teatre Nacional de Catalunya i alguns projectes més que anirem veient durant el temps. Sílvia, un plaer de conversa, de veritat, merci.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Moltes.
While you're in the world, I sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
gairebé 38 minuts, que passen de les 5 de la tarda. Què passava, Laura, amb els auriculars?
Pues que no tinc tanta pràctica i no sentia.
No sentia.
Diu, i ara...
No van i estaven...
Estaven apagats, per això no anaven.
A baix de tot. No passa res. Us deia que jo avui tenia aquesta veu per això. Elton John, molt bona tarda. No, t'imagines?
Primer que no ho diries en català.
No em temptis, Carme, no em temptis.
Home, ja m'agradaria, ja.
Home, Barcelona sap dir-ho. Un concert, de veritat, espectacular, que val molt la pena. Jo avui ja tinc una mica de rabieta a la gent que anirà, perquè jo no repeteixo, i ja em fa una mica de rabieta. Però sí que volia preguntar-vos si recordeu aquell... Jo crec que ahir va ser un dels concerts de la meva vida. Però vosaltres recordeu el concert de la vostra vida?
Jo no.
No, no em sabries dir...
No, perquè no hi he anat.
No has anat mai a concerts? No m'ho crec.
Pues tu creus? Que et fas cada mentidera?
Paniquets de gratuïts?
No.
Re?
No. No he anat en cap.
Però tu ets bailonga.
Sí, jo sóc bailonga, però les circumstàncies meves ballava per un altre costat.
Ah.
Sí.
Ai. Trapella. Ah,
no sóc trapera, no. Aquí he treballat des de molt jove i no he pogut fer coses.
Consol.
Ara hi aniré, per això, eh?
Sí?
Sí,
a veure,
tant.
Qui
sigui.
És igual, eh?
És igual.
Ara ve Coldplay, 4 dies.
Bueno.
T'agraden tu aquests o no?
Sí, qui són.
Sí, si escoltessis la música sí que ho sabries.
Sí. Mira, ara...
Perquè són molt coneguts i
molt.
S'ha sentit molt i la música molt bona.
Sí que són bons, sí, que va arribar ahir a... A la nit, a la ciutat de Barcelona, abans tenia una petita queixa, l'he dit, mira, la torno a dir, ja que hi sou vosaltres, perquè ahir arribava el cantant de Coldplay a l'aeroport del Prat i hi havia un petit grup de fans esperant-lo i van posar aquelles famoses cintetes, no?,
a banda i banda.
I va sortir el cantant, sí que és veritat que va saludar així amb la mà i directe enfilar a la furgoneta que el portaria cap a l'hotel, no? Jo penso, hòstia, si t'esperen, què mínim de tenir algun detall, no?
Però ell és un divo,
mira,
no?
Això és Coldplay.
Ja.
T'agraden o no?
No.
No t'agraden?
No. Tan soroll no m'agrada.
No. Tu ets més de Nino Bravo.
Bueno, tampoc. Un entremig. Però jo tan soroll i tan... A lo millor segur que van... Aviam.
Mira aquesta. Aquesta és, aquesta és de Coldplay.
Aquesta sí que
m'agrada. Que es va usar pel famós 5 títols de Pep Guardiola.
Sí.
I van sortir amb rua
aquesta
cançó.
Aquest sí que m'agrada.
Doncs són els mateixos.
Bueno, doncs mira, sí que m'agraden.
Vés a escoltar aquesta cançó i ja està.
Jo tinc que dir que els conec per en Guardiola. Jo no els coneixia, però clar, quan es va parlar tant...
Van tenir el seu gran boom amb Guardiola. Amb
Guardiola. Exacte, llavors vaig dir, bueno, doncs vaig interessant-me. Sí, ja. I n'hi ha moltes cançons que m'agraden, alguna que no l'entenc, no sé l'anglès i no puc dir-te que no l'entenc.
No, però a mi aquesta sí que m'agrada.
Però sí, aquesta sí.
Carme, tu tens a la memòria també aquell concert que diguessis... Aquest va ser el concert de la meva vida.
No, el concert de la meva vida potser no, però jo vaig anar a un concert d'en Joan Manuel Serrat.
Home...
I en veritat...
Quin mite, eh?
Massa. Perquè jo a casa, doncs clar, els meus fills eren els que em portaven. I l'un era en Serrat i l'altre era el Llac.
Mira.
I també era bo.
Que són els nostres Rolling o Beatles.
Sí, també em va agradar el Llac, també, eh? Vull dir, però clar, era més diferent. Però la d'en Serrat va ser massa, per mi, llavors.
Mira, Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas.
Molt bé. Aquí estem fent un karaoke, com
sempre. Tinc que rectificar, eh?
Què?
Que sí que he anat. El Serrat hi vaig anar.
El del Serrat hi vas anar?
Eh?
El del Serrat hi vas anar.
I el Joan Comen, o Comen, com es diu?
Com era?
El Joan...
Comalada.
No, aquest, que també és molt romàntic.
Ah, ja no sé qui dius.
Que era més aviat poeta que no pas...
Joan Dausà...
El Carles et mataries.
És Tomet?
No.
I el trauré.
Joan Comen, o Joan... Ai, ho sento, eh? Que
ja et sortirà, Laura, ja et sortirà.
També hi vaig anar.
Sí?
Sí, que el va estafar el seu... El que li portava els quartos, i se'ls va quedar tots.
Fixa't.
Ho sabré tot, menys el nom.
Fixa't. Consol.
Home, tant com a concert de la meva vida, doncs no t'ho sabria dir. Però alguna del Raimon...
Home,
el Raimon
que va fer el darrer concert al Palau de la Música, tocant preciositats com Veles i Vents, com Jo vinc d'un silenci, en fi.
A més, són cançons de quan jo era jove.
Sí, eh?
Tu ets molt jove encara, però jo...
No, però jo soc molt d'aquests, eh?
Sí?
Jo soc molt de Raimon, soc molt de Serrat, soc molt de Llach, soc molt de Veles i Vents.
Sí.
Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir. Amb llurs amics, lo grec i lo millor.
Preciosos, eh?
Sí.
Teniu la sensació a vegades que la música nova no transmet almenys tant com la música d'antes?
Jo sí, perquè, vull dir, entre que molta no l'entenc, perquè si és en anglès no l'entenc, vull dir, jo sí, jo que ella... Mira, vaig anar a un concert d'en Raimon, el meu fill va anar al col·legi de la Salle, i va donar la casualitat que hi havia una persona que vull dir, que el coneixia, i ens el va portar allà al col·legi de la Salle i ens va fer un concert pels pares. També va ser molt, molt maco. Vull dir,
és que hi havia un altre sentiment, eh?
Un altre, era molt diferent, vull dir, llavors el vent i vull dir, aquestes coses així. És que veure'ls allà, és el que jo li he preguntat a ella, a la Sílvia, quan tu estàs i veus aquell ídol teu, vull dir, transmets una sensació que no sé si ells se'n donen compte. I ella m'ha dit que sí, que se'n donava compte, que també t'agrada saber de que t'estan escoltant o també estan cantant per tu.
Això em passava a mi, que estava ahir la fila 19 de la graderia lateral, cada cop que mirava Elton John cap allà, vinga, aixecar els braços, vinga, crida. Sapigués que era allà.
És gran, aquest home, eh?
76 anys.
Sí, ja és el seu comiat.
És que el comiat
l'any que ve
no ve a l'altre, perquè ja...
No, és la darrera gira.
Ell ho diu, eh?
Sí, és la darrera gira, perquè ha dit que vol estar pels seus fills, que són petitons encara, i per tant deixa la música... Segueixo la mateixa pregunta, eh, Consol? Tu creus que la música nova... No sé si transmetre els mateixos valors, no sé si és la paraula, eh? Però no transmet el mateix que la música d'abans.
Potser tens raó, eh?
No sé, jo pregunto.
No, jo crec que hi havia un tipus de música romàntica, que llavors tots ho recordem i les cantàvem i ens enamoràvem. I després hi havia la música pop. Però uns altres ritmes, no tan tecno, no tan fort.
Sí, sí. Que ara hi ha unes lletres, fill meu, segons quines lletres...
Bueno, Sí, però...
Uf, per favor. Que tot va parar el mateix, eh?
Sí, però...
No és que siguem grans i tal, és que... Què vols que et digui?
Sí, però hi ha una cançó de Rosalía que també...
Bueno, val. Però és una excepció. Ja n'hi ha. Però jo, sincerament, hi ha moltes de les que hi ha ara... que sobretot aquest que els raperos apens, com es diuen, tots van el mateix, eh? Que si esto, que si l'altre... A la dona la deixen a tot, quasi a totes, les deixen a sala d'un batún. Mm. Eh? I tot és sexe, tot és homosexualitat, tot és tot. Escolta, respectem-ho tot, però no tirem tant per terra tot plegat.
Ara ha sortit un grup, els Tiets.
Sí.
Entre mi estan molt bons.
Sí, sí.
Perquè l'altre dia ho vaig sentir-ho.
Canten sardanes.
Canten una sardana.
Sí, sí, sí.
I escolta'm, jo que n'havia ballat...
Tallets.
Sí. Tallets.
Sonen així. Ara la Laura em donava pas a passar un nou tema, perquè nosaltres que continuem la tarda, els darrers minuts que ens queden, perquè us vull parlar d'una guia que s'ha fet, és una guia per combatre l'edatisme vers les persones grans que ha sortit aquest mes de maig. Ens sabríeu definir què és l'edatisme? De què parlem quan parlem d'edatisme?
No.
Una discriminació per edat.
Anem bé.
Us ho que ha dit la Consol.
Sigui com sigui, va, atentes perquè ja podem saludar a aquesta hora a Lourdes Charles. Ella és responsable de l'associació Som Seniors, qui ens donarà tots els detalls. Lourdes, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Lourdes, en primer lloc, el dubte més gran que ara els hi plantejava les nostres tietes que ens acompanyen cada setmana a la caravana de Ràdio Hostel. Què és l'edatisme i com afecta l'edatisme a les persones grans?
Tal com ha definit, és això. L'edatisme és la discriminació cap a les persones per raó de la seva edat. Mm-hmm.
Qui és Som Seniors?
Som Seniors és una associació que el nostre objectiu és donar visibilitat a aquesta discriminació, fer conscients a la societat de que hi ha una sèrie d'estigmes, discriminacions, solament per complir anys. Mm-hmm.
És bèstia, això, eh?
Sí, bueno, és com si tinguéssim un tatuatge i simplement per veure arrugues, canes, el canvi amb la constitució física, a partir de quina edat? Depèn, a partir de 50, 55, 60, 65 i més anys, tenim ja sobre una sèrie d'estigmes que ens fan, que fan pensar a la societat i s'associa a pèrdues i limitacions.
Sigui com sigui, Lourdes, des de Som Seniors, conjuntament, si no m'equivoco, amb l'Ajuntament de Barcelona, que heu llançat aquesta guia per combatre la discriminació envers les persones grans. En quin punt decidiu crear una guia com aquesta?
A veure, vam començar el 2021, o sigui, en plena pandèmia, no? Vam començar a donar-li voltes i vam veure que el focus principal amb l'edat es feia baix el model de la necessitat, o sigui, cobrir necessitats sociosanitàries, que està molt bé perquè hi ha una sèrie de persones que tenen una sèrie de necessitats i s'han de cobrir, però la pregunta era, i les altres persones que encara tenen una salut bona o acceptable i poden fer un envelliment actiu i saludable, què fem? Què hi ha per a aquestes persones? No?
Moltes
I
coses.
A través de d'aquesta reflexió vam veure aquesta necessitat, no?, de canviar la mirada cap a l'envelliment i d'acceptar que hi ha una diversitat de maneres d'envellir. Mm. Hi ha tantes maneres d'envellir com a persones i al món. Mm.
També parleu de mostrar les oportunitats que ofereix l'etapa de l'envelliment, que és el que em deies ara. La societat té una idea errònia d'aquest moment vital?
Doncs crec que sí, crec que està sesgada, no? O sigui, bàsicament hi ha aquest condicionament, no? Com que hem de protegir aquest segment de població, com si no tinguessin autonomia, s'associa a aquestes fragilitats i a dependències. Hi ha com una associació a que envellir és igual a estar malalt. Hi ha diferents corrents, però hi ha una que ens explica molt fàcilment, bueno, molt clarament, que hi ha com a tres maneres d'envellir. Una que és l'envelliment patològic, que és aquest que està associat a malalties, per una altra, hi ha un envelliment normal amb el qual ja sí que, bueno, que necessites unes ulleres o la mobilitat no és la mateixa, però la salut és totalment... Bueno, pots fer vida normal, hi ha qualitat de vida, però també hi ha un envelliment exitós, hi ha un envelliment satisfactori. I, per tant, vull dir, no solament fiquem... Actualment s'està ficant solament focus amb aquest envelliment associat a alguna cosa negatiu i a malalties, però no veiem, no es dona visibilitat a les altres maneres d'envellir.
Et preguntava abans, Lourdes, en quin punt veu decidir crear aquesta guia per combatre la discriminació envers les persones grans, però deixa'm preguntar-te de què ha de servir una guia com aquesta.
A veure, una guia com aquesta ha de servir per canviar la manera de pensar, no? Perquè, a veure, de fet, el que mana sobre el comportament de les persones és el cap, és la mentalitat, no? A partir de lo que pensem, de les nostres creences i dels significats que li donem a les coses, que és el que diu el nostre cap, a partir d'aquí sentim, tenim unes avaluacions positives o negatives, i en el cas de l'envelliment són unes avaluacions pues això, condicionades i estereotipades, o sigui, estereotipades, i són negatives. I a partir d'aquí ens comportem d'una determinada manera, que és doncs, no tenint en compte, rebutjant segons quins comportaments, simplement perquè venen de persones grans. No? Mm. Per tant, ha de servir perquè ens indica una sèrie de comportaments que hem d'evitar i ens diu una sèrie d'actituds que hem de fomentar.
D'altra banda, remarqueu coses com que les persones grans gaudeixen, per exemple, de la sexualitat com tothom, eh? Si la sexualitat ha estat sempre un gran tabú, imagino que per les persones grans encara ho és més?
A veure, això depèn de la personalitat i el caràcter de cadascú. Hi haurà persones, independentment de l'edat, que el sexe és un tabú, hi haurà persones que no. O sigui, el que passa és que la societat, simplement per veure que una persona és gran, ja l'associa a això, a que ja no té relacions sexuals. Sí. La idea és que l'amor no té edat, i hi ha persones que, com a tothom, les persones grans gaudeixen de la sexualitat com tothom, o de les relacions afectives. No cal que passin per l'acte sexual, igual que tampoc passa això segons en quines persones d'altres edats. Mm. No és una qüestió d'edat, és una qüestió de gustos i de caràcter i de forma de ser.
I finalment, abans d'acomiadar-te, Lourdes, a la guia no només recolliu consells i feu ressò d'aquest edatisme del que ara en parlàvem, sinó que també recolliu iniciatives i activitats. No sé si ens en podries dir alguna i en què consisteixen.
Però fas referència a les que porta, les que du a terme l'Ajuntament de Barcelona?
Sí, sí, surten... Bueno, entenc que és en col·laboració amb vosaltres, no?
Sí, el que és la guia sí que l'han fet en col·laboració amb nosaltres,
val,
no? Quan hi han, o sigui, l'han fet conjuntament, hi ha el Departament de Promoció de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, que ens, en manera col·laborativa, juntament amb Som Sèniors, hem dut a terme doncs, això, aquesta guia, no? Que aquesta guia es pot trobar a la web de Barcelona, val? Buscant com combatre l'edatisme per les persones grans, surt, hi ha un PDF i pots descarregar la guia on hi ha la part teòrica i aquestes indicacions més pràctiques.
Doncs allà ho podreu trobar tot plegat. Lourdes Charles, responsable de l'associació Som Sèniors, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Hasta aquí tras un largo camino que a veces fue complicado, a veces sencillo.
Estem ballant ja?
Sí.
No és com la gent gran feu coses?
Aviam, jo no estic molt d'acord, amb el que ha dit.
Què ha dit que no estàs d'acord?
Aviam, el que tenim que canviar és la mentalitat de la gent gran.
És una mica el que deia.
Val. Però deia que a la societat ja ens té per grans, que ja no servim...
Opa, això passa, Laura, a vegades.
Passa. Però el que té que convèncer la gent gran és canviar ells. I hi ha moltes coses. No tindre por, sortir. Hi ha infinitat de coses. Nosaltres, al casal, on estem, aquí, Casal de Sants, tu no saps la quantitat de gent que balla, que tenim unes activitats fantàstiques, que no tinguem por a sortir de casa i parlar amb tota la gent, sobretot les dones, perquè els homes ja fan tot bastant el que volen.
Sí?
Sí. Ah. I les dones són les que ens quedem a casa a planxar, a rentar i a cuidar tot.
Bona aquesta.
Senyores, ja de certa edat, les arrugues no importen, sortiu de casa, aneu als casals, si voleu amb aquesta associació, aquesta associació.
Ara.
Però ànim, voluntat i som les millors. L'edat porta saviesa, no tonteria, val?
Estava pensant en la propera campanya electoral,
estaré
la faràs
jo.
Tu.
I a ballar, i a moure'ns. I si ens fa mal un genoll, tenim l'altre. I ara, si no, endavant.
Està molt bé que ho diguis amb salsa de fons. Consol, tu creus que hi ha diferència entre homes grans i dones grans? Se'ls veu diferent? Se'ls tracta diferent?
Bueno, jo crec que hi ha un prejudici sobre això. Perquè els centres cívics a Catalunya, que en tenim moltíssims, estan farcits d'activitats per persones grans, és per tot tipus de persones, però és que estan plens. És a dir, que això de que la gent gran no fa res... jo crec que és un prejudici, perquè actualment...
Sí,
Actualment fan de tot, fotografia, bàquica, que dius tu, pintura, escriptura, fan de tot. Fan
Carme,
de tot.
Tens 10 segons. Imagina't.
Jo no estic com ella, ja saps que ja he treballat amb moltes altres gent gran, i la gent gran és molt vàlida i pot fer moltes coses.
Només faltaria.
I tant.
I per això també ens acompanyen elles cada setmana en aquest programa, la caravana de Ràdio Estel, i la setmana que ve que ens seguiran acompanyant. Laura Rabanal, Consol Rovira, Carme Pasqual, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
A reveure.